La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 12 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que avisa la Fiscalia. No, nosaltres mai hem estat Tsunami Democràtic. I encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs avui us porto una caravé molt resolutiva, perquè hi aneu donant una volta. Com us asseieu a la cadira? Encreueu les cames o les col·loqueu rectes? I encara més, sou d'aquell grup de persones que beveu un suc de taronja cada matí? Doncs si voleu descobrir el perquè us pregunto tot això, quedeu-vos que en uns minuts us ho explico a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem de les manies que té la gent del carrer a casa seva. Sabrem per què som tan maniàtics a casa nostra i en parlarem amb la nostra experta del dia, Anna Romeu, psicòloga experta en educació emocional, trauma, addiccions i presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Avui a la Mare dels Ous us portaré la història de la nostra sirenita particular. En uns minuts ens traslladem al segle XVII i us porto tots els detalls.
Molta gràcia, això, la sirenita catalana. Està molt bé. Andreu González, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar, atenció, de la impressió 3D d'aliments.
Sí, i us imagineu que en un futur menjar-vos una amanida impresa en 3D o aquells que sou fanàtics de la carn poder menjar aquest plat imprès a casa o en un restaurant? Aquest futur potser el tenim més a tocar del que ens pensem i en parlarem de tot plegat amb Luisson Poudelet, tècnic d'investigació i projectista mecànic al Centre Tecnològic de Fabricació Avançada d'Impressió 3D de la Universitat Politècnica de Catalunya.
I atenció, mira. Parem màquines. Qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa que té revolucionat, vamos, tota la redacció avui de Ràdio Estel.
Em costa dir-ho i tot, estic ben nerviosa.
Fixa't el que et dic.
Sí, molta atenció, perquè avui el cantant i actor Fran Perea, repetim, Fran Perea...
Aquest.
Pell de gallina.
Quan records,
Sí, molt, molt. Com dèiem, avui el cantant i actor Fran Perea, més conegut per posar-se la pell d'en Marco Serrano a la mítica sèrie Los Serrano, s'asseu a partir de les 4 davant dels micròfons de la caravana de Ràdio Estel gairebé 20 anys després de l'estrena de la sèrie per presentar-nos el seu últim àlbum, Uno más uno son 20.
I a partir de 4:05 de la tarda, Nina.
Un dimecres més parlarem amb David Balaguer sobre qüestions quotidianes. Avui en David ens parlarà dels nostres veïns. Són tan horrorosos com sembla? Són dels que mai saluden i apreten el pas per no compartir ascensor? Aquests són alguns dels dubtes que ens resoldrà David Balaguer a partir de 4:05 de la tarda.
I cada dimecres i a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui per parlar de Teca de la Bona, Andreu.
El resultat del Barça-Girona, la prèvia del partit de 1/4 de final de la Champions del Real Madrid contra el Chelsea o el fitxatge estrella que busca el Barça femení seran alguns dels temes que abordarem amb Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, l'entrenador de porters Jordi Comelles i Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí és estalquejat avui.
Doncs avui, com que és tan evident, Fran Perea. Però us he de ser sincer, perquè jo que mirava Los Serrano, i era molt petit i me'n recordo del que ve a ser menys un de la trama i de la història,
només recordava
Alejo Saures i Natalia Sánchez, he de dir. Sí, en fi, dit això, vaig al gra, perquè m'agrada el cromatisme que té el seu Instagram, però puntualitzo que ara, perquè amb el nou disc fa servir uns colors pastel que en un primer moment potser ningú gosaria utilitzar, no? Però que queden realment bé, i són el lila, el verd, el groc i el blau. I dic ara perquè això forma part de l'època de promo del seu nou disc, que avui ens ve a presentar aquí a la caravana, i que ens ve a dir que ens estem fent vells. perquè ja fa 20 anys i ja ha plogut bastant.
20 anys, eh?
Sí, sí, com deia la Núria, fa 20 anys. He de dir el seu favor, però, que sap com vendre's, perquè fa 2 dies feia un vídeo fent-se el cafè i amb la nova versió de l'Uno Más Uno Son Siete, que encara no ha sortit publicada. Al final del vídeo podem veure una fotografia que s'ha estat revelant. I què voleu que us digui? M'ha donat bastanta intriga, perquè es veu com quatre hombres. I encara no s'ha dit amb qui la cantarà aquesta cançó. Però dit això, hi ha un punt negatiu, que és que no trobo fotografies d'aquelles que jo en dic d'anar per casa, i això m'ha fallat una miqueta. Només així, fent una vista ràpida, he vist selfies i fotografies amb amics seus del viatge a Turquia al setembre de l'any passat. I ja per acabar, us he de dir que veient les seves fotografies i la seva mica d'evolució amb la barba, hi ha moments que s'assembla a l'Antonio Banderas, quan es deixava la barba tan fineta. Però he de dir, Núria Ros, què passa? No hi estàs d'acord?
Gens.
No és l'única, que no hi està d'acord.
Bé, però he de dir al seu favor que quan està ben afaitat, queda molt millor, la veritat. Dit això, i perquè no em trobi al sortir de la ràdio la Maria José per fer-me bronca, queda més que aprovat Fran Perea.
Sí, sí, perquè no podia ser d'altra manera.
M'ho deixeu dir molt baixet.
Sí.
Fran Perea, que és Antonio Banderas, havent menjat 3 entrecots, també t'ho dic.
Joan Trias, sisplau.
No, no passa res. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de la meva afició, depèn del dia, a cantar amb l'última paraula que ha dit la persona amb la qual estic parlant. Per exemple, estic parlant amb un amic i treu la paraula bebé. Doncs jo, i depèn del dia, cantaré la cançó de la Karol G amb la Shakira.
Ostres, Andreu.
A veure, també us dic que si em dieu sol, no cantaré el sol solet. Vale? No. Ja me'n sortirà una altra de cançó.
Ho dies la gent que...
Doncs a veure, a Barcelona ja comencen a arribar els primers turistes en massa, i com que estem treballant al costadet de l'estació de Sants, altrament coneguda com a estació dels Guiris, doncs n'hi ha bastants. I entenc que el metro de Barcelona no és el millor de tot el món, ni tampoc el millor per trobar les coses. Però a veure, si veus unes portes per sortir, apropa't i ja veuràs que s'obren, no? O si vas a les escales mecàniques, vés-hi amb empenta, que si t'has equivocat ja tindràs temps a baixar.
En canvi, què et fa feliç?
Doncs em fa feliç tenir la sensació que és dimarts, però que és dimecres realment, i queden menys dies de la setmana.
Propòsit vell, què?
Doncs aconseguit, perquè era començar a mirar-me les coses de l'estiu i ara només quedé pagar perquè ja ho tinc tot més o menys lligadet.
Propòsit nou?
Comença la calor i, per tant, toca posar-se pantalons curts. Demà en veurem amb pantalons curts.
Tu ets de pantalons curts a la feina?
Sí.
Jo els prohibiria.
De veritat?
Sí.
No. Si fossis tan calorós com jo, no tindries la mateixa opinió.
Ai, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs, avui us aviso que porto una cara B molt i molt resolutiva.
Ep.
D'aquelles que solucionen la vida.
Com sempre.
O ho intentarem, sí. I per començar, vull que parlem de la manera en la que ens asseiem. Val? Un acte
aquesta.
Que fem cada dia.
M'agrada.
Abans de res, pregunteta, com sempre, pels oients i també per vosaltres. Quan us asseieu en una cadira, ja sigui per treballar o ara, per exemple, que estem fent el directe, com us col·loqueu? Breument,
Amb les cames creuades cap endarrere.
Val, aquesta era la següent pregunta.
Ah, jo?
No passa res, perdó. Està molt bé.
Quina et contesto?
Bé, va, fem-les totes de
totes?
Cop. La pregunta més important vindria a ser, com col·loqueu les cames? Les teniu encreuades?
Els peus.
Val, la part del turmell, diríem.
La part del turmell.
Correcte. Tu, Nino?
A vegades sí que les creuo, però no sempre.
Tu, Pau?
Jo sí.
I tu has dit que també.
Sí.
Jo dic sí. Anem molt malament,
Sí, fatal,
Vull Vaja. Que ens centrem en
José,
aquesta...
José, espera't, què fa en José? Diu que no creua.
Ben ample, en José. Sí, sí.
Doncs en José, petit spoiler, és el que ho fa millor i el que tindrà més salut a llarg termini.
Veus?
Val? Com us deia, vull que ens centrem en l'última pregunta que us he fet, la de si en creueu o no les cames.
Sí.
Abans de res, però heu de saber que a dia d'avui hi ha dues maneres de seure una cadira i encreuar-les, que és a la línia del que ens explicaves ara tu, Joan. Mm-hmm. Una és la gent que encreua les cames com a l'altura del genoll, com
Exacte.
Estic fent jo ara, és ràdio, no es veu, i després com fan Joan Trias, que és com amb els peus, no? Amb la part del turmell. Ho visualitzem
sí.
tots.
Mm-hmm. Sí, sí.
Vinga. Doncs tots aquells que us col·loqueu d'alguna d'aquestes dues maneres i, per tant, encreueu les cames, heu de saber que per pom còmode, perquè ho és molt, que pugui semblar o resultar, és dolentíssim per la vostra salut i també per la vostra postura corporal.
Compte aquí.
Ho sabíeu, això?
No, no, doncs després tenim problemes. Revés.
Què?
Jo em pensava que era al revés, mira què et dic.
No, home, no, si estàs recte, si tens
Clar,
les cames
si
rectes,
recto.
Millor.
Sí. Ah. Clar, i direu, ai, Núria, que dramàtica que ets. Doncs no, No, no és cap drama, eh? Perquè això que us acabo de dir és la conclusió d'una llarga investigació científica. Aquí sempre hem de parlar amb
tot
fonaments.
Contrastat.
Sí. Entrem en matèria. Per què és dolent i perjudicial, doncs, encreuar les cames? Doncs, primer de tot, i segons aquesta investigació de la que us parlava, seure amb les cames creuades pot augmentar la desalineació dels malucs.
Ui, ui, ui.
Ui, sí. I això, explicat perquè ho entenguem tots, pot ser que els vostres malucs tingueu un més alt que l'altre. No ens agradaria pas, això, eh?
No. Horrorós.
A més, també canvia la velocitat a la qual es mou la sang, no?, pels vasos sanguinis de les extremitats inferiors, cosa que pot augmentar i molt el risc de coàguls.
Déu-n'hi-do.
Tampoc ho volem.
Escolta'm.
I us he de confessar, petita anècdota, que mentre escrivia aquesta notícia, jo soc molt de seure'm amb les cames encreuades, per la part dels genolls. I les tenia encreuades i només llegint doncs, aquesta primera conclusió ja m'he espantat, eh? He estat tot el matí obligant-me a posar les cames dretes, molt incòmode.
Jo crec que molta gent que ens està escoltant ara mateix ha posat les cames rectes.
Jo és que porto 24 anys fent-ho així, eh?
Fatal.
Encreuades?
Sí, sempre.
Ara tens temps de canviar-ho, Pau.
Sí.
Estàs a temps. En segon lloc, també heu de saber que la majoria de les investigacions suggereixen que encreuar els genolls, és a dir, de la manera que, per exemple, ho faig jo, és pitjor que fer-ho amb els turmells. Per tant, tu, Joan, aquí et salves una miqueta.
No
però
gaire,
ho hauries però d'evitar, eh? De fet, diuen que seure's d'aquesta manera, és a dir, amb els genolls encreuats, podria provocar tensió, un augment de la pressió arterial a causa de l'acumulació de sang a les venes i, per tant, el cor ha de treballar contra això. I
ara
no volem que el nostre cor hagi de treballar de més.
Ara ho entenc tot.
Exacte. També heu de saber que com més temps... I és que és molt fort perquè us estic explicant això amb les cames encreuades, eh? M'he d'obligar.
Jo ja les he descreuat.
Jo també ho he fet, ja.
Però és que és com un acte que em surt sol, eh?
Ja.
Bé, sí. També heu de saber que com més temps i més sovint seieu amb les cames encreuades, més probable és que tingueu canvis a llarg termini en la longitud dels músculs, a la línia del que dèiem al principi, i la disposició dels ossos a la pelvis, a la zona de la pelvis. I molta atenció perquè a causa de la forma en què l'esquelet està unit, l'encreuament de les cames també pot provocar una desalineació de la columna vertebral i les espatlles. És a dir, nois,
estrès.
No encreueu les cames perquè quedarem tots...
Malament.
No diré la paraula.
Malament.
Val. Voleu encara més motius?
Home, sí. I tant.
Perquè heu de deixar d'encreuar les vostres cames? Doncs us els dono, perquè el coll, el vostre bé més apreciat, es pot veure molt perjudicat, ja que el creuar cames, un costat del cos està més feble, val, que l'altre, i això podria provocar doncs, molta molèstia, i tampoc ho volem. I la veritat és que podria passar-me tota la tarda donant-vos raons, perquè n'hi han moltes, però no em vull allargar, així que acabo amb una última que m'ha impactat i molt, i és que, segons múltiples investigacions, encreuar les cames, atenció, Joan, Andreu, Pau, José, perquè pot afectar la producció d'esperma, ja que la temperatura dels testicles ha d'estar sempre entre 2 i 6 graus per sota de la temperatura corporal.
Que
fort. Us he donat l'argument que necessitàveu.
Però una cosa.
Les que vulguis.
Ara estic flipant.
Jo també estic flipant.
Jo m'he quedat flipant ara mateix.
Jo també. Jo crec que us he donat arguments sòlids i per parar un tren, perquè us asseieu correctament, i sota cap concepte encreueu les cames. Posició, sisplau, recta, correcta i cames rectes. Queda clar?
Claríssim.
Ui, vaig a curar, m'heu espantat molt.
No. Saps qui creua les cames i no passa res?
Qui?
Ana Obregón. Ja està.
És un xascarrillo per dir a la
sí,
cara,
una,
bé, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Més cosetes, va, que us he dit que al principi, no?, que la cara bé avui seria molt i molt resolutiva, per això ara toca parlar del suc de taronja. Hem tingut un gir dramàtic dels aconteixements perquè jo havia posat la mítica del Super 3. Suc de taronja i mandarina és la meva gasolina.
Típica del Super 3 de la teva edat.
Sí, exacte.
A tu no t'ha pillat, Joan?
Sí, de la nostra generació.
Ni idea.
Bé, és igual, sigui quina sigui la cançó, avui ho vull parlar del suc de taronja.
Som-hi.
Perdoneu, vosaltres digueu taronja o tronja?
Jo dic taronja.
Taronja.
Jo taronja, eh? No us penseu que ho dic malament.
Sí. Allà... Jo n'ets l'únic.
Jo dic taronja.
Ah, val. Llavors la rara no sóc jo, eh?
No, Joan, com sempre.
Va, pregunta que de ben segur canviarà la vida. Oients, com sempre, si voleu participar, truqueu-nos, que tenim ganes d'escoltar-vos.
93-409-2771. 93-409-2771. Si participeu, recordeu que us endueu un lot de llibres i estem a les portes de Sant Jordi.
Eh? Sí. Va, la pregunta, Joan, aquesta va dedicada a tu, perquè cada matí veu suc de taronja. Qui de la sala? Ai, és aquesta la cançó. Bueno, ja quan vagi l'estribillo ja la pujarem, val?
Estribillo, eh?
Sí.
Mario Serra tallaria el cap
de la tornada, perdoneu, de la tornada. Meva gasolina, una torradeta amb mel. Tanco els ulls i toco el cel. Hi ha qui es menja una aranya.
Joan, no cantes.
No, truqueu a Fran Perea, digueu-li que no cal que vingui, que aquí ja...
Que tenim el Singstar muntat.
És que es enganxa tant. Mira, mira, mira.
Mira, mira.
Val, ja està. Qui de la sala, qui de l'estudi beu o ha begut alguna vegada durant un temps, un període de temps llarg, suc de taronja al matí?
Jo normalment em bec. Ara no, perquè tinc els llavis tallats i pica.
Ui, cada, sí, matí, però... cada matí, eh?
Sí. Un gotet.
Un gotet.
Ai, Déu-n'hi-do, jo cada matí no.
Però també ho fas sovint. Tu, Pau, també?
Jo tant de bo.
Tu, José, també,
compte,
eh?
Perdona, eh? Compte els sucs de taronja als bars, que van a preu de caviar.
És el que anava a dir. Tu, Joan, sí, si te'l prens a un bar...
Sí, sí, sí.
Bé, clar, jo m'havia centrat amb en Joan, perquè com que compartim rutina cada dia, el veig que es veu un suc de taronja, no? Ho fas tu perquè creus que va bé o perquè t'agrada? Per què prens
les
suc
dues
de taronja?
Coses.
Val. Doncs t'estic a punt de destrossar un mite.
No!
Sí, perquè tot i que el suc de taronja sí que és veritat que és un dels elements icònics dels esmorzars, de fet, quan aneu un bufet lliure en un hotel, hi ha suc de taronja...
Sí o sí.
Doncs és un hàbit que els experts i expertes en nutrició recomanen eliminar completament de l'esmorzar.
Va, va, va!
Sí, sí, sí.
Ui, ui, ui.
Com, com?
I direu, per què?
Per què?
Doncs
per m'he indignat, eh?
Sí, sí, ho sabia, eh? He pensat molt en tu quan redactava la notícia. Ja us avanço que tot plegat no és culpa dels nutricionistes, és culpa dels pics de glucosa.
Ah!
Val? Us explico breument. Aquests pics de glucosa es produeixen quan els nivells de sucre en sang pugen d'una forma molt ràpida en un curt període de temps. I clar, malauradament, el suc de taronja és un dels grans responsables d'aquestes pujades de sucre de les que us parlava.
Perquè sol ser dolç i hi ha qui, jo no ho faig, però hi ha qui es fica sucrets,
sucre,
a més.
Això és horrible,
horrible,
eh?
Horrible, horrible, horrible. Sí.
I clar, tot això que us explico, a què es deu? Doncs que un suc, com deia en Joan, conté el sucre de dos o tres taronges. I a més, quan s'imprimeixen... S'exprimeixen, volíem dir.
S'imprimeixen més tard, ara l'obrim al capó.
Sí, exacte, 3D.
Imprimirem taronges.
No, això, com dèiem, el suc conté el sucre de dos o tres taronges i quan s'exprimeixen eliminen la fibra, la qual és molt i molt important per ajudar a que l'absorció de la glucosa sigui més sostinguda.
Mm-hmm.
Per tot això que us acabo d'explicar, es produeixen aquests famosos pics de glucosa que són tan i tan i tan perjudicials per a la nostra salut.
Com diu això?
No és cap tonteria, perquè, segons els nutricionistes, tenir pics de glucosa de manera constant al nostre cos pot perjudicar-nos tant en el present com en el futur. Us dono algunes conseqüències que podeu tenir si seguiu bevent suc de taronja.
Som-hi.
Doncs a curt termini, canvis d'humor, no els necessitem en aquest programa.
No.
Somnolència i gana. Val? I a llarg termini, en casos, també us he de dir, molt i molt i molt extrems, doncs podrien desencadenar enfermetats cardiovasculars i inclús obesitat.
Que el teniu, eh?
Val? Per tant, i ja per anar acabant, quina solució hi posem a tot plegat? Perquè no té sentit que us expliqui que no podeu beure suc de taronja i que no es doni una solució. Doncs si sou molt fans de la fruita, del que és la taronja com a tal, doncs menjar-vos-la tal qual, sense fer el suc.
Està boníssima.
Està boníssima i és molt i molt sa, no?
Allò talladet, amb una miqueta de canyella...
I amb xocolata, què me'n dius?
També, també. Ai,
natural.
Bueno, com la vulgueu, però la fruita, no cal fer el suc. A més, incorporar al vostre esmorzar sempre hidrats de carboni complexos, fibres, proteïnes i gràcies saludables, com seria l'alvocat. I, sobretot, els experts també recomanen esmorzar sempre a la mateixa hora. No em val això d'un dia a les 8, l'altre dia a les 10, l'altre a les 12. No, sempre a la mateixa hora, agafem rutines. També us dic que si us voleu beure un suc de taronja cada dues setmanes, no fa mal a ningú. Però allò, habitualment,
fora. Ja
ho podeu descartar. Si voleu estar sants.
Val,
i res,
val.
Ja està. Moltes solucions avui.
Què, musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Rigoberta Bandini. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Que ahora solo puedo descubrir un amor a ti desde aquí.
M'agrada molt, Rigoberta Bandini.
Molt.
Molt.
A mi també. I és que després d'un llarg període de temps sense veure la cantant catalana sobre els escenaris, no sé si recordareu que va fer un anunci dient que volia desconnectar de tot el que era tema concerts, doncs ara ens ha sorprès a tots i a totes parlant de la nova música que sí ja està per venir. Ha sigut concretament en el podcast del portal musical Genissa Pop, quan Rigoberta Bandini ha aclarit que la seva aturada als escenaris li ha servit per compondre noves cançons i per estar més activa que mai, perquè sense soroll extern doncs li ha permès connectar amb ella mateixa. Pels més fans de Rigoberta Bandini, molta atenció perquè la sortida de nova música és imminent.
Ep.
De fet, concretament serà abans de l'estiu, quan la cantant llançarà un nou single que assegura inclourà, i això m'agrada molt, una menció a la reina del pro del pop Britney Spears. Oh. O sigui, el que pot sortir d'allà,
déu-n'hi-do, no?
Increïble. Jo, sincerament, tinc moltes ganes d'escoltar aquest single perquè sóc molt fan de Rigoberta Bandini i, per tant, de moment us deixo mella amb Rigoberta Bandini i aquest tema en col·laboració amb una altra molt gran, la Maya Romero, que es diu Así Bailaba.
Som-hi, gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
La mare dels ous, amb Pau Canyes.
22 minuts que passen de les 3 de la tarda i com cada setmana seguim descobrint la mare dels ous amb el nostre estudiant en pràctiques, amb Pau Canyes. Pau, quina anècdota, quina història ens portes avui?
Després d'unes vacances de Setmana Santa, la mare dels ous ja ha sortit de nou i just vinc a portar una història passada per aigua.
Ep.
Però abans de tot, preguntetes. Us agrada La Sirenita?
Home, sí, un clàssic, no?
Home,
sí.
Sí. A més, ara ve la pel·lícula en persones.
Sí.
S'ha d'estrenar.
De veritat. Sí.
Igual que la de la Barbie. Que estem, bueno.
Ui, quin any,
la Sireneta és una persona racialitzada.
Sí, efectivament.
Ah, és veritat.
Però potser, bueno, hem d'associar-ho una miqueta amb el cranc, però bueno. La següent pregunta. Em diríeu algun lloc d'Europa on hi ha una estàtua d'una sirena?
Sí, home.
Ostres. A Suècia. No.
Suècia és?
Suècia? Crec que sí.
Mare meva, quin examen, ara mateix. Dinamarca,
sí.
Molt bé.
Olé!
Llavors, sabíeu que a Espanya tenim la nostra pròpia sirenita?
Doncs com?
En Joan, això és carn de mem.
Doncs...
ja dirà alguna comparació.
Poseu-vos el banyador, que avui a la mare els ous...
És que ara m'estic imaginant Jordi Carretero amb Faralaes... No, ara imagineu-vos això, Jordi Carretero amb Faralaes tombat amb una roca de la Barceloneta.
Increïble.
Jo crec que és la sireneta de Radio Estel.
Sí.
S'ha guanyat el títol.
Doncs ens posem al banyador i nadem una mica.
Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba.
Que gran equivocación. Exacte, és un clàssic de clàssics. No us creureu mai el que us diré ara.
Ui.
Quantes vegades l'has vist, Joan?
De la teva època.
No sabeu les vegades que jo he ballat aquesta cançó dins d'una piscina.
Com?
Sí.
La imatge és increïble,
sí,
eh?
Sí.
Doncs ens situem a Cantàbria, concretament a la petita localitat de Liérganes. I és que en aquest municipi hi ha una llegenda...
Això existeix?
Sí.
On és això?
Això, Cantàbria.
Cantàbria?
Sí.
Allà dalt.
I què hi ha allà?
Doncs hi ha la llegenda mitològica sobre l'home peix.
Sobre?
L'home peix.
Sí, que és Sirenito.
Sí.
O Aquaman.
Tritó. Ep. Un tritó.
És un tritó. Molt bé,
és
molt.
Un tritó.
Sí, ara sí que ho hem dit.
Doncs aquest tritó té nom. Francisco de la Vega Casar.
Ep.
Un jove d'aquest petit poble càntabre que era pèl roig. Un detall molt important pel que vindrà després. Era molt conegut per la seva habilitat a l'aigua i era el nedador més hàbil de la zona. Les històries més antigues deien que podia baixar pel riu Miera fins al mar i remuntar-lo per tornar al poble. Però quan va tenir l'edat per treballar, la seva mare el va enviar a un lloc on fa molt poc estava la nostra estimada Núria Ros, a Bilbao, perquè aprengués l'ofici de fusteria. Va ser en aquesta ciutat on es va mascar la tragèdia una nit de Sant Joan de l'any 1674. Francisco va ser engolit per un temporal marítim.
Ai. No, ostres, tan bonica que era la història.
Sí, sí.
Doncs anaven passant les hores i els seus amics no sabien res del que havia passat amb ell, ja que tenia la confiança que hi tornaria, que era un gran nedador. Però ell no va tornar i li van perdre la pista.
Ai.
I clar, en aquest punt voleu saber què li va passar al nostre protagonista.
Home, òbviament.
Tant.
Sí, doncs sí, sí. Ens hem de traslladar 5 anys més endavant, concretament en el 1679, i bastant lluny d'on ens trobàvem abans. Hem de centrar tota l'atenció a la ciutat de Cádiz.
Ep.
Sí. Allà un dia, dos pescadors van veure un animal aquàtic bastant inusual. Tenia forma humana i es movia amb agilitat.
Ui, ui. No em diguis que...
És en Fernando.
Ai,
Francisco. El van estar veient diverses vegades, sí, i van decidir donar-li molles de pa. I així, amb molta paciència, van aconseguir capturar amb una xarxa aquella presa. Però clar, al pujar al bord de l'embarcació, es van quedar de pedra.
No em diguis, no, no em diguis que és ell.
La presa semblava humana, però no ho era. Era mig persona, mig peix.
Ai.
I segons explica la història, tenia la cara deformada. Potser per l'atac d'algun animal, tenia el cos recobert d'escames, des del ventre fins al coll i tota l'espina dorsal. I les seves mans eren palmades com les d'un ànec. Llavors, els pescadors van identificar allò com alguna cosa dolenta. I on el van portar? Al convent de Sant Francesc.
Ep!
Carai.
Tot lliga aquí.
Allà, doncs, li van treure tot lo maligne i el van interrogar. Però allò no va servir de res, perquè l'home pàl·lid amb la llarga cabellera roja no deia res. Per tant, aquí ja tenim a Francisco. Però, bueno, passats 7 dies llargs, de constants interrogatoris, va dir una paraula. Liérganes.
Ep.
Mm-hmm.
Clar, hem de pensar que la societat de Cádiz al segle XVII no entenia què vol dir aquella paraula. Fins que un treballador del port va reconèixer el lloc i el va situar en el mapa. Després d'haver intercanviat cartes, van saber la història de Francisco de la Vega i el van portar de nou a la localitat. I això és el més sorprenent. Per què? Perquè el jove va anar directament a casa seva i va picar la porta. I quan la seva mare va obrir, el va veure i va troncar a plorar. Després de 5 anys...
Jo també trencaria a plorar si el meu fill es presenta 5 anys després, sí, ple d'escames, eh?
Home, tu diràs.
Normal no és.
Jo crec que em desmaio.
Doncs després de 5 anys, tornava a tenir el seu fill, qui creia per mort entre els seus braços. Però l'home mig bèstia no expressava cap sentiment.
Ai.
Francisco, totalment canviat, es va quedar a viure amb la seva família. No parlava molt, menjava peix cru,
ai,
demanava tabac.
Hi ha un peix que fuma. Ai. Seria salmó fumat.
No.
I...
No.
Sí, xascarrilles.
Sí, 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 molt bona.
Sí. Bueno...
Jo no saps ni què dir, Pau.
Anava despullat i era molt afable, com el salmó fumat. Després d'un temps més o menys llarg, va retornar al mar, des del riu Miera, i mai més va tornar a trepitjar terra. Però fins aquí està la llegenda que us he volgut portar avui. Però, Joan, us porto una proposta cultural a tu,
som-hi,
a tots nosaltres, a l'equip, i també als nostres oients. Us porto un rumor en Liérganes, un conte editat per l'Ajuntament de Liérganes, on s'explica, entre altres, aquesta llegenda que us he explicat. Per tant, aquí teniu una opció literària, ara que s'acosta a Sant Jordi. Això sí, haurem de fer una escapada fins a Cantàbria, ja que només es pot adquirir a l'Ajuntament.
Ep, bona aquesta, eh? Jo trobo que hi ha hi ha un fallo en tota aquesta història. Jo no me la crec només per un fallo.
Per veuràs aquí, ara el que dirà, eh?
No, no, no. Una persona espanyola pèl roja no pot ser.
Ah. Sí, no, Joan, per què no?
Sí, sí,
no existeixen.
Sí, el fill de l'Ester.
Ah?
Hola.
Mira, el fill de l'Ester ja ha sortit per aquí.
Apa.
Ara mateix.
Doncs, Ester, sí, compte, el fill no sigui sirenito. Gràcies, Pau.
A tu. Oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón. Sí. Con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero cantando y el pesqueñín soplando el clarín. Al fin soplará el trombón.
La caravana, un programa sobre rodes.
I Ja està, ho hem deixat aquí.
Sí, ha sigut breu, però intens i bonic.
M'agrada.
Et queixaràs, no he desafinat.
Segur que tota la gent de casa t'ha seguit i t'ha acompanyat, com sempre fa la nostra afable i estimada audiència.
Correcte.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en General en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Tens alguna mania o alguna norma a casa que s'ha de seguir sí o sí? D'acord? I li hem sumat. Fas que els convidats les segueixin? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Motiu, motiu perquè estem fent aquesta pregunta al dia. Doncs fa uns dies sortia una notícia de premsa rosa al Lectures i em diràs, Nina, la premsa rosa la fem als safareig dels divendres.
Els divendres, safareig correcte.
De, per, doncs per això...
La guardem, eh, aquesta?
La guardem, val. La guardem. Comentàvem, doncs, aquesta notícia de premsa rosa al Lectures, no, que sortia les manies d'Anna Maria Aldón, que, repetim, si no sabeu qui és, doncs, safareig per principiants els divendres, us recomano moltíssim escoltar-lo. Comentava les manies infinites que ha arribat a tenir aquesta dona al comprar-se una casa. Ara tot just ha estrenat una casa, no? I resulta que li han sortit moltes manies. Doncs resulta que avui volem arribar a la intimitat dels nostres participants. Entrem figuradament, no us preocupeu, a casa seva i descobrirem totes les manies o normes que hi tenen, d'acord? Tu, Joan, tens manies a casa
no.
o alguna norma?
No.
Tu endavant no. I no passa per res. Els convidats tampoc els hi fas deixar les sabates,
no,
coses d'aquestes.
No, però molesta molt que m'ho facin a mi.
Sí?
Sí.
Et molesta?
Sí.
Per què? T'indigna?
M'he de treure jo les sabates, he de veure tothom els meus mitjons.
Ui. Això és que no portes els mitjons combinats i a l'Andreu ja sabem que no li agrada això, eh?
Els meus mitjons els ensenyo quan vull i a qui vull.
M'ensenyes els mitjons? Va, és molt raro. Jo et diré una cosa. Quan marxi de casa,
sí.
Potser si vens a casa meva et faré treure les sabates i et donaré unes sabatilles molt maques. I te les podràs posar.
Ho arreglarem fàcil, no vindré mai a casa teva.
Vale, perfecte.
Va,
doncs escoltem si la gent dels carrers de Sants tenen manies o normes especials a seguir a casa seva.
És que són de me mare, no meva, saps?
Vale, bueno,
pues no fumar a casa perquè s'incendien les coses, no encendre jo la, com es diu, la calefacció, no l'altra, la foguera, com es diu? Com una calefacció, però que no és una calefacció. Doncs pues això maria, tampoc no? ho puc fer. No menjar a l'habitació.
No fumar perquè no fumar. El último a llegar por la noche tiene que cerrar la puerta, con seguro.
No suelo tener manía. Bueno, lo primero sí, dejábamos los zapatos en la entrada por el COVID, pero ahora ya no, ahora ya... Bueno, en casa no se fuma, en la cocina. Cuando viene mi hija, la mando a la cocina a fumar. Sí, porque, bueno, en casa no se fuma.
Como compartimos piso, 4, y con un baño, o sea que... Pues entonces, la norma principal es como todo lo que utilizas lo tienes que dejar limpio y en su lugar, para poder organizarnos a que no estés molestando al otro. Creo que es una de las cosas que quizás no sería norma si no vivieses en un piso compartido.
Mira, una de les manietes que sí que comparteixo.
Ai, que sí? Ja t'ho dic jo, que en trobem.
Ara aniran sortint.
Ara en trobem.
Casa meva no es fuma. Jo soc fumador, eh?
Sí.
Però casa meva no es fuma.
No es pot fumar. A mi casa meva tampoc.
No m'agrada entrar a casa i l'olor de tabac.
Exacte. No. Doncs ara que parlàvem d'ordre, aquesta noia que diu que comparteix pis i que tot s'ha de guardar en el seu lloc, escoltem les participants més ordenades d'avui, Joan. Atenció.
Sí, soc bastant meticulosa a l'ordre. Vull dir, a la nevera té que estar tot bé alineat. A la Coca-Cola, que posi bé la Coca-Cola i tot això... Sí.
M'agrada com anar a dormir amb tot ordenat, com la tableta que tinc al costat del llit, com ha d'estar tot igual que al principi.
Los cubiertos tienen un orden y van así sí o sí.
¿Al ponerlos en la mesa?
No, en su lugar de guardar. Cada cosa en la casa tiene un lugar de guardar y tiene que ir así sí o sí.
Doncs jo ara diré una tonteria que sembla una tonteria, però no ho és.
Ui, quina por.
Si la tauleta de nit ha d'estar com al principi, espero que no sigui d'IKEA, perquè com al principi vol dir...
Desmuntada. Ha estat
i dolent. I muntar allò...
Dolent el xascarrillo, però...
Muntar allò.
Acceptable.
Va.
Ara sí, cal saber si la gent obliga els seus convidats a seguir aquestes manies. Vols escoltar-ho, Joan?
Home.
Vinga, atenció.
Convidats constant. També, si toquen alguna Coca-Cola, per exemple?
Sí. El cabell se m'enrissa, sí.
I els hi fas fer?
Quan venen a casa no tenen que tocar res, ni el mando de la tele, ni res de res. O sigui, les figuretes on estan, sentar-se i poc més.
Ah, no, tot això no. Ninguna norma. Vull dir que ja en tenim normes per treballar i per fer coses, només fa que a casa tinguéssim normes.
A veure, la norma de me mare és que no vinguin convidats per començar. Llavors...
Ninguna. Mientras más cómodo estén,
como estén cómodos, para mí lo más importante, ¿no? Cuando eres anfitrión hay que aceptar cosas y ya está.
Sí, bueno, no fumaba a casa porque nosotros no fumé, ni mi marido ni yo, y las sabatas no, usadas siempre, sí.
Y para los invitados tenéis normas, o sea, lo de no fumar, ¿no?
Lo de no fumar, exacto. Sí.
Generalmente los invitados que se le deja libertad y ya después se acomoda todo.
Vale, siempre venen més tranquils i llavors fem el que volem, clar.
Vale.
Es fuma a casa, es beu a casa, es va tot a casa. No hi ha normes.
Fa tot a casa, eh?
Aquesta noia està una mica desesperada, perquè la seva mare no la deixa convidar absolutament a ningú.
Ai.
I és justament quan convida algú, no així, d'amagatotis. Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que a casa seva fan que els convidats segueixin una norma bastant curiosa, eh?
Sí?
A mi, si me la fessin fer aquesta, sí que m'enfadaria, Joan.
Ara m'espantes, eh?
No, sí, sí, escoltem-la, ja veuràs.
Sí, tipus, tenim com una palangana per posar-la com abans de dutxar-se per l'aigua freda que surt fins que es posa calenta, però després fer-la servir per tirar-la al vàter. I això també, com a la gent de fora que ve, doncs és com... Ei, una cosa, tenim aquesta palangana, la pots posar quan et dutxis, sisplau?
O sigui, els hi feu fer, els convidats?
Sí.
Escolta'm, però és que aquesta norma no l'hauria de fer només aquesta família. Aquesta norma l'hauria de fer tothom, perquè estem en sequera.
En sequera, sí.
Home.
Efectivament. Sí que és veritat que m'he trobat en situacions d'aquestes, eh? O sigui,
sí?
Jo he hagut de posar una palangana, no? Com
sí.
Es diu això? Un... Sí, és igual.
Palangana.
Exacte, una ampolla d'aigua i ja recollint tota l'aigua freda abans de que s'escalfés. Però no m'agrada seguir aquesta norma. No m'agrada, perquè passes fred.
L'hem de fer.
Passes fred abans de dutxar-te. Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Anna Romeu, psicòloga experta en educació emocional, trauma, addiccions i presidenta de la secció de psicologia de les emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Hem pogut comprovar que som molt especials amb allò que és nostre, eh? Per quin motiu ens passa?
M'he divertit molt, escoltant els testimonis, perquè crec que som molt universals. Ens passa per un doble motiu. Primer, si us hi fixeu, molt són per higiene i per mantenir l'espai net. Hi ha hagut algú que ha dit si comparteixes pis, no? Doncs, o sigui, és per higiene i per tant és per supervivència. I després, per necessitat de seguretat, per sentir-nos segurs, per saber que controlem, no?
Uh-huh.
Jo crec que ja en comú amb totes les persones que han parlat podríem dir aquests dos factors, i de fet és pel que serveixen.
Podríem dir, doncs, que les manies, les normes de casa nostra són fruit d'aquestes manies pròpies?
Sí. Cadascú es fixa amb el que es fixa. Tenim molts pensaments cada minut... al nostre cap, però sempre ens fixem en algun. De vegades també és heredat, eh? De vegades també és que t'han ensenyat a funcionar així. O sigui, hi va haver algú que es va fixar en un pensament, això ha d'estar net, això ha d'estar en aquest ordre, això ha d'estar d'aquesta manera, i si no ho està, em incomoda, em fa sentir malament, i sempre, normalment, hi ha alguna raó. Encara que sigui estrambòtica, sempre hi ha algun motiu al darrere d'això, no? Per tant, sí, són les nostres manies que ens fan sentir segurs i nets.
Uh-huh. Anna, molta gent confon mania, sobretot la mania aquesta de l'ordre i de la neteja, per exemple, amb un toc. Quina diferència hi ha?
És un contínuum. Entre les manies i el trastorn obsessiu compulsiu, diríem que no hi ha un punt d'inflexió, no? Però perquè s'assemblen molt o són el mateix, la base és la mateixa, necessito controlar el meu espai, i necessito fer accions per provocar altres coses, però diríem que entrem en el món del trastorn quan aquestes manies es transformen en excessives, en quantitat, i molt molestes en qualitat. No et permet tenir una vida normal. O sigui, per exemple, abans de sortir de casa, quasi bé tothom comprova alguna cosa, si he tancat bé, si he posat bé l'alarma, si he deixat les aixetes tancades. Quan sortim del cotxe, tothom comprova, qui més qui menys, en algun moment, si ha tancat bé el cotxe. No? Tots uh-huh. tenim aquesta necessitat de controlar, de sentir-nos segurs. Però quan aquestes manies superen la nostra possibilitat de benestar i fins i tot ens impedeixen portar una vida normal, en el sentit, doncs, què sé jo, que hi ha persones que abans de marxar de casa han de passar mitja hora fent comprovacions. Això comença a interferir en la seva vida diària, és seriós. Llavors és quan comencem a parlar de toc.
Uh-huh. Deixa'm dir-li a Nina, a l'Anna Romeu, que fa ben poc era a la caravana presentant-nos el seu llibre Soc Sensible. Li vaig dir a l'Anna Romeu, quan acabi el llibre, te'n diré alguna cosa. Anna, moltíssimes gràcies.
Ara et faria una abraçada.
Veus? Aquí. Només cal que tornis a la caravana i abraçada feta.
Molt bé.
Anna Romeu, psicòloga, experta en educació emocional, trauma, addiccions i presidenta de la secció de Psicologia de les Emergències del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per tornar a pujar a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat, això espero.
Gràcies, Anna, una abraçada.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I, a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres, obrim el capó de la ciència a la caravana.
3 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda, moment en què la caravana fa una parada tècnica per obrir el capó i parlar-vos de ciència. Us imagineu, en un futur, menjar-vos un pastís de formatge, per exemple, imprès en 3D? O aquells que sou fanàtics de la pizza, poder menjar aquest plat imprès a casa o en un restaurant? Això que sembla ciència-ficció pot ser una realitat en uns anys, i per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Louison Poudelet, diplomat universitari de tecnologia en l'especialitat de geni mecànic i productiva per la Universitat de Rennes. I també és tècnic d'investigació i projectista mecànic. Louison, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si lo he dicho todo bien.
Sí, lo has dicho perfecto. O sea...
Va, vamos a ello. Luisón, para quien aterrizamos ahora mismo en todo este tema, ¿qué es y cómo funciona? Vamos por pasos para entenderlo todo. ¿Qué es y cómo funciona una impresora 3D?
Vale, pues una impresora 3D es básicamente un aparato que lo que hace es coger un material y depositarlo en el espacio, siguiendo pues un programa que... puede ser generado a partir de un objeto 3D, no tiene por qué realmente, tú lo puedes configurar de distintas maneras, pero es eso, y tú creas una forma en el espacio y vas dejando pues un hilo de material o una forma de material. Entonces, dependiendo del material, pues va a haber distintas maneras de depositarlo, distintas maneras de cogerlo y de ponerlo en sitio. Si es plástico es una cosa, y si es comida, pues suele ser, no es obligatorio tampoco, en forma de una pasta.
Vale, vamos a hablar de imprimir comida. ¿Cómo se imprimen alimentos en 3D? ¿Qué se usa para imprimir alimentos en 3D?
Vale, pues lo que habitualmente se usa, como he dicho, es un material que vas a condicionar dentro de una jeringa, y pues dependiendo de su viscosidad, de lo pastoso que sea, lo vas a poder depositar. Según cómo, pues a lo mejor se va a expandir, entonces tienes que mezclarlo con otro material, o bien para modificar la forma que tiene. Típicamente una puré de patatas, por ejemplo, tú puedes realmente hacer una forma y depositarla y tener cierto tipo de volumen y mantiene más o menos su forma. Entonces, esto es la manera más básica. El chocolate, pues, por ejemplo, lo vas a calentar ligeramente y depositarlo. Y después hay cosas más complicadas, pero que también tienen más interés.
A mí, Luzon, ya me parece complicado un puré de patatas. Con lo cual, te cojo el ejemplo, ¿vale? Y te pregunto, para imprimir puré de patatas en 3D, ¿qué le pongo a la impresora? ¿Patatas, leche y mantequilla, por ejemplo?
Sí, haces un puré de patatas, lo metes dentro de una jeringa,
¿vale?
Y la propia impresora lo va a poder extruir y va a generar pues un camino que va a generar una forma.
Ahora, como no sé nada, te voy a hacer un poquito de demagogia, ¿eh?
Por favor.
Yo tengo que hacer el puré de patatas antes para imprimirlo en 3D, ¿para qué me sirve la impresión 3D? Sí, ya está hecho el puré.
Efectivamente, en el caso de la puré de patatas, lo que te sirve en este caso es para trabajar texturas, para trabajar formas, vale, que no tendrías antes, pero efectivamente el interés puro, más allá, uh-huh, para el puré de patatas, pues no es el que hay, de uh-huh, hacer formas más bonitas, etcétera.
Vale. ¿Se puede fabricar todo tipo de alimentos o de platos con 3D?
Pues se puede cada vez más, efectivamente, el puré de patatas, para volver al ejemplo, el puré de cualquier tipo de verdura, uh-huh, o cualquier, ha sido, digamos, lo primero que se ha implementado, pero ahora lo novedoso dentro es la carne, y son elementos especialmente hechos para la deposición en 3D y que no tienen sentido de otra manera.
Uh-huh. ¿A día de hoy hay muchas impresoras de alimentos 3D o hay unas pocas por el mundo?
Eso, pues, depende un poco de cómo lo consideras. Es algo relativamente, sí, poco desarrollado. Uh-huh. Sí que, pues, en Barcelona puedes encontrar algunos restaurantes que hacen usos. Es sobre todo un uso profesional e investigador.
¿A día de hoy hay restaurantes que usan este tipo de impresora?
Sí, ya los hay. Uh-huh. Sí.
El otro día leíamos, por ejemplo, en un titular... nos fijábamos y poníamos un pastel de queso impreso en 3D y cocido por láser es la cocina del futuro. Uh-huh. ¿Eso es un futuro inmediato? Porque ahora nos decías, sí, hay restaurantes que ya tienen, ya usan esto.
Sí, a ver, depende de lo que... el futuro inmediato es un presente para ciertos tipos de restaurantes, es un presente para... un público muy restringido. Uh-huh. Saber si es el futuro para casa, soy un poco más reservado sobre de esta manera. Al final, lo que hay que ver es que el interés de esto es de optimizar la cantidad de material que vas a usar, de poder trabajar nuevas maneras de cocción, de poder reutilizar, pero hace muchos años que son disponibles las impresoras de plástico para casa, uh-huh, y sigue habiendo tiendas de cubiertos y no todo el mundo tiene una impresora en su casa. Y sin embargo son hasta de momento más fáciles de usar que las de comida.
Si seguimos hablando del futuro, ¿crees que la tecnología 3D va a acabar sustituyendo por completo, aparatos de cocina convencional como hornos, fogones, microondas?
Bueno, justamente si coges el ejemplo del microondas, el microondas es una tecnología de 1947 que no ha reemplazado al horno. Uh-huh. Y de manera general es un miedo bastante común con la impresión 3D en general, en la industria, en muchos lugares, y lo que hemos visto hasta ahora es que la impresión 3D no ha reemplazado. Es una herramienta más. Es algo que permite complementar, añadir nuevas posibilidades. Uh-huh. Pero... hacer un plato de pasta impreso en 3D, a no ser que sea justamente para un tema de prestigio, una cocina experimental, uh-huh, no aporta gran cosa para el consumidor. Eso.
Entiendo que a día de hoy lo que ofrece una impresora 3D, uh-huh, ahora hablaremos de otra, uh-huh, de otra cosa que me interesa mucho, uh-huh, que sí que propicia, uh-huh, que se hagan alimentos 3D, pero lo principal que nos estás contando es que nos ofrecen nuevas experiencias gastronómicas, por decirlo así,
sí,
¿no?
Sí, nuevas experiencias gastronómicas, nuevas maneras también de controlar un poco las cantidades de comida que ingerimos, uh-huh, y lo que estamos poniendo en el plato. Porque es verdad que, por un lado, puede dar ese miedo porque es impresionante. Cuando tú ves una impresora 3D, es realmente impresionante de verlo, está haciendo sus cosas. Pero al final los ingredientes procesados existen desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y personalmente me da mucho más miedo la manera que se hace un chocolate de esos industriales de lo que he visto que se ponen en las impresoras 3D de comida. Pues eso, realmente depende.
Claro, ahora me decías lo de los ingredientes procesados y sí que es verdad que algunos científicos aseguran esto, que los alimentos 3D no dejan de ser alimentos procesados y por lo tanto dañinos para nuestra dieta.
Bueno, pero tienes también, por lo tanto dañinos. Claro, lo que se trata es de tener un control sobre lo que estás poniendo en tu plato. Y entonces depende del proceso. Uh-huh. Al final piensa que, sí... ¿vale? Los alimentos procesados son malos, de manera como global, pero al final, pues tú cuando cocinas, si quemas la carne también es malo. Todo, o sea, nada es la cantidad es el veneno, para empezar, uh-huh. Y todo es procesado en mayor o menor medida. Entonces, lo que hay que no pasarse es de un exceso. Entonces, casi que te diría que de cierta manera prefiero una comida como sencilla, que yo entiendo lo que hay dentro. Uh-huh. Porque el pastel de queso este, por ejemplo, pues tengo literalmente una publicación científica.
¿Sí?
En donde explican. El artículo ese viene ligado con el artículo de Nature, donde explican en detalle todo el proceso que han elegido para formarlo. Uh-huh. Ahora mismo los industriales de patatas fritas no están obligados, no te lo explican y creo que prefieres no saberlo.
Lo que sí puede hacer, ¿no?, es que cambie de alguna manera todos los procesos de fabricación de la industria alimenticia.
Bueno, añadirá unas nuevas posibilidades, hablábamos antes de reemplazar el horno. Uh-huh. Claro, imprimir en 3D, por ejemplo, permite hacer otra cosa muy sencillamente, que es cocinar o calentar con un láser. Uh-huh. Y entonces, esto obviamente para tu casa es complicado, aunque tampoco los láseres los usamos a día a día, ¿eh? Pero si comparamos, por ejemplo, el pastel de queso famoso, el láser es un láser de 5 vatios. Uh-huh. Un horno de tu casa son 2,5 kilovatios. Entonces, realmente estamos hablando de 500 veces menos potencia y durante menos tiempo. Estamos hablando que usar el horno de casa durante una hora es un kilogramo y medio de CO2, y una tarta, solo un trocito de tarta de queso, es 3 gramos. Entonces, realmente hay unas ventajas inherentes y hay unos usos específicos donde pues puede tener mucho sentido.
Uh-huh. Vamos a los usos específicos donde uh-huh. tiene mucho sentido. Me interesa mucho esto, porque ¿hasta qué punto estas impresoras pueden ayudar a personas con, por ejemplo, disfagia, que es la dificultad uh-huh. para tragar, ¿no? Uh-huh. ¿Serviría mucho, por ejemplo, para realizar menús en hospitales?
Menús en hospitales, a ver, es algo que no he visto hasta ahora ese planteamiento, pero sí que en otros sectores de la impresión 3D, el trabajo justamente sobre la manera, el hecho de tener el control sobre la manera que estás rellenando tu pieza, uh-huh. Es un poco raro hablar de comida no, en una sí. pieza, pero...
Y sobre la textura, ¿no?
Sí,
también.
Claro, te permite controlar, uh-huh. es eso, tener pues a lo mejor menos densidad para alguien que le tenga más dificultad a tragar, realmente repartir mejor los ingredientes para... Es eso, tiene una claramente aplicaciones de ese punto de vista.
Lo que es real es que actualmente hay un par de empresas que trabajan en la impresión de alimentos en casa nuestra, y de hecho hay una empresa catalana, Novamit, que uh-huh. trabaja con una tecnología muy parecida con el objetivo de reducir el consumo animal y de tener conciencia respecto a nuestro planeta. ¿Qué beneficios tienen los alimentos impresos en comparación a los reales?
Pues, hoy en día, y en este caso hablando de la carne específicamente, que es el, uh-huh. el foco de Novamit, pues tenemos un problema ambiental con la carne, y realmente muy importante. O sea, estamos hablando de que si dejásemos de comer carne tendríamos comida para todo el mundo, nos sobraría, pero ahora mismo, dado que con nuestro consumo de carne nos falta.
Estamos sobreexplotando. ¿No?
Estamos sobreexplotando. Y entonces, esta carne, pues, es una carne vegana, en el sentido de que no ha sido necesario criar un animal para obtenerlo. Pero claro, sustitutos de la carne existen desde hace muchos años. El tofu hace 2000 años que se cultiva. Uh-huh. Pero, ¿por qué no nos acaba de convencer? Pues porque la carne no es solo una proteína. La carne es una textura, uh-huh. es grasa, es toda esta mezcla. Y entonces la impresión 3D permite pues depositar fibras, depositar hilos, como te decía, ajá, formamos hilos. ¿Sí? Entonces realmente puedes recrear similis a fibras musculares con un acabado pues mucho más convincente. Y está Novamit, que están explotando ahora mismo, pero hay también una empresa israelí que se llama Redefined Meat, uh-huh. que ellos ya tienen un contrato, ya tienen 70 restaurantes por Europa, y esto se puede comprar en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Francia, están desplegándose ahora mismo, uh-huh. y ellos hacen una carne que cuando lo ves parece carne. Y la, personalmente tengo que decir que no lo he probado, pero la gente, o sea, dicen, es que es exactamente es eso. Y es, digamos, ellos no venden una impresora para que imprimas en tu casa, fabrican carne, uh-huh, un símil de carne vegetal. Y, bueno, si tiene lo mismo que la carne, sabe como la carne, se ve como la carne, veo más difícil. Y además sabemos que, pues al final, la agricultura intensiva tiene sus problemas a nivel, uh-huh, de enfermedades, de toda una serie de problemas sanitarios. Entonces, si realmente podemos controlar ese proceso un poco mejor, es verdad que por un lado pues abre una caja de Pandora, pero también es una alternativa que no hay que quitarse. No estoy diciendo de quitar toda la carne, dejar de criar animales, estoy diciendo pues de ofrecer una alternativa satisfactoria, uh-huh, que permita pues disfrutar de la carne natural pues en momentos importantes, en momentos, y realmente aprovechar de una carne que nos da lo mismo y que pues además en momentos de inflación, al requerir muchísimo menos recursos, muchísimo menos energía, pues será menos sujeta a la inflación, justamente.
Ahora nos decías, Luisón, todo esto abre una caja de Pandora, ¿no? Mm. Para todos aquellos que ya me incluyo yo también, que tenemos cierto miedo a todas estas nuevas tecnologías. ¿Esto a nivel europeo se está regulando de alguna manera?
A ver, hay lo que es al nivel alimentario. Las regulatorias europeas se fijan especialmente en lo que contiene, en los contenentes. Por, uh-huh, eso hay tantas dudas con la miel, donde vendría si tú puedes recrear una miel artificial, y la mayoría de la que comemos es artificial, que tiene lo mismo que las abejas, pues lo puedes llamar miel. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, esta carne se puede llamar carne. Es verdad que al nivel de lo que es la fabricación aditiva, la impresión 3D, hay avances en cuanto a normalización que, pues, para algunas cosas ya lo están, para el tema de la carne, no lo sé, pero creo que no.
Por lo que hace al campo de la impresión 3D, con el tema de la alimentación, ¿ha tocado techo o seguirá avanzando todo esto de la impresión 3D? Es decir, ¿algún día podremos ver, yo qué sé, edificios, coches, hechos con 3D? Y ahora me dice, ahora me dirás, ya se hace.
Efectivamente.
¿Ya se hace?
Sí, o sea, ya hay edificios. O sea, la impresión 3D es un sector en desarrollo. Como digo, es al final es una herramienta adicional para crear objetos, para crear formas. Y efectivamente ya hay en el sector de la construcción, ya hay edificios o partes de edificios construidos en 3D y es algo que pues se está desarrollando cada vez más y tiene por las mismas razones un poco de optimización de recursos, de usar solo lo que necesito donde lo necesito, pues tiene muchísimo sentido en varios campos. Y por eso también, aunque la impresión 3D de comida, por ejemplo, no es o varios otros sectores, aunque no hayan llegado todavía a su auge o a su máxima usabilidad, los que somos del gremio, uh-huh, sabemos realmente que hay ganancias en hacerse, porque ya se ha verificado en otros sectores. Uh-huh. Ya se ha verificado en la aviación, ya se ha verificado en varios sectores que el uso de la impresión 3D es factible y que aporta realmente.
Por lo que hace a la alimentación, me decías, en Barcelona hay pocos restaurantes que lo tengan y no está a la base de tothom, no llega a todo el mundo, ¿no? ¿Esto va a acabar pasando?
Depende. El uso de un, por ejemplo, para, hay cosas como, por ejemplo, usar una impresora 3D para un pastelero, para, por ejemplo, simplemente poner los nombres, uh-huh, o hacer formas y objetos 2D, tiene sentido, y esto yo creo que llegará. Ya ha habido varios experimentos con Escrivá, con varios, y es algo realmente que está dentro de lo factible hoy en día, y esto es algo que se está desarrollando y cada vez llegará a más gente. Uh-huh. La carne impresa en 3D es algo mucho más complicado a nivel científico, a nivel de esto. Obviamente, como decía, el objetivo no es que la gente tenga una impresora de carne en casa, pero yo creo que sí, la carne en el supermercado impresa en 3D esto va a llegar, ya existe en algunos países y ya es algo que tiene muchísimo sentido. El día a día, pues, menos.
Luis Pudelet, muchas gracias. Un placer de conversación.
Un placer. Muchas gracias.